La filosofia ens esperona a pensar, a ser crítics i a qüestionar-ho tot. I aquest és l'objectiu d'aquest espai del Feinejant en Filosofia, que ens porta quinzenalment el Pere Martí. Bon dia.
Bon dia.
Avui mirem enllà de les fronteres,
sí,
en aquest món global en el qual vivim.
O no tan global. Avui parlarem d'això. Mira, fa alguns programes ja vam reflexionar sobre el tema dels drets internacionals i ja vam constatar que hi havia una crisi en aquest terreny i que hi havia com una espècie, com un col·lapse, no?, dels principis sobre els que es fonamenten o es fonamentaven els drets humans, aquest dret internacional, etc. En aquell programa vam també plantejar que potser hi havia alguns requisits que serien necessaris si volem reconstruir aquest consens, no? Si volem tornar a establir què defensem tots col·lectivament com a desitjable i què rebutgem tots col·lectivament com a alguna cosa que hem de, que hem d'evitar. És evident que sempre trobaràs algú que porta, vol portar les coses, l'aigua al seu molí, no? I quan reflexionem en aquest terreny, això n'hem de ser conscients. Per tant, no hem de ser tan ingenus de pensar que els interessos particulars aquí no intervenen. Malgrat que aquest consens universal s'hagi esbarlat completament, no? I en parlàvem al comentar aquella obra magnífica, L'era de Hitler, d'Alex Reedy, es pot tornar a reconstruir. I posem un exemple senzillet. En les relacions interpersonals també compten els interessos egoistes, no? I tant si són un
també
nivell...
o bàsicament.
Bé, deixem-ho també.
Vinga, també.
No només en el nivell estrictament personal, sinó en àmbit local, etc. I al final, tanmateix, arribem a consensos difícils, amb crisis, qüestionats, debatuts, però tant a nivell local com fins i tot nacional arribem a consensos. Doncs si a nivell local això és possible, a nivell internacional també és possible. Per tant, intentem-ho. És una mica agosarat, però intentem-ho. Tanmateix, també no pecarem d'ingenus. Hem de tenir molt clar que aquest consens sobre els drets humans, el dret internacional, que ha estat vigent durant força dècades, tenia un origen, i aquest origen és les potències que van ser triomfadores de la Segona Guerra Mundial. El fet que aquestes potències fossin, tinguessin la predominança tant política com econòmica com militar durant aquestes dècades, potser va ajudar a fer aquest consens sobre quins eren els drets a preservar i a fomentar, s'imposessin de forma tan extensa, tan universal. I tampoc és, diguem-ne, casualitat, també això en parlava el mencionat Reedy en la seva obra, que quan aquesta predominància, és a dir, quan el món comença a esdevenir més multipolar, aquest consens es comenci a esquerdar o fins i tot s'esquerdi totalment. Però llavors què hem de fer? Hem d'esperar que hi hagi una nova potència o una aliança de potències que s'imposi la resta perquè tornen a imposar un altre consens en aquest sentit? O bé, mentre es manté aquesta multipolaritat, hem de renunciar a aquest objectiu perquè això és ser massa ingenus. En aquesta situació és fàcil caure en algunes tentacions. Per exemple, la d'acomodar-se a la tesi, que ens allibera d'esforçar-nos i que sempre doncs, és una coartada molt eficaç, la tesi de que cal anar amb el ritme dels temps. Les coses avui són així. Com si les coses històriques, les coses històriques fossin com fenòmens naturals, no? Com els terratrèmols, els tsunamis, i no el resultat de l'acció i, per tant, de les decisions concretes d'homes concrets. Aquesta actitud, a més, ens allibera de responsabilitat. Què hi vols fer? Si ara les coses funcionen així. Pot fer-hi res, no? Com si fos el moviment de rotació de la Terra. Però bé, per veure per on podem començar a fer forat, no? A començar
espigular
a engrapar la qüestió.
Alguna cosa hi podrem fer, no?
I poder escapar-nos d'aquests prejudicis paralitzants i autojustificatius, deixem fer un petit pas enrere i submergir-nos en un fenomen que és molt recent, però de fet sembla que sigui molt llunyà, que ja no ens en recordem, que és la globalització. Ens interessa aprofundir-hi i analitzar-lo a fons perquè és un precedent molt útil per encarar la situació actual. Per començar, ens anirà molt bé recordar els comentaris que es feien contemporanis al fenomen de la globalització, ja que encaixen perfectament en el perfil que acabo de descriure, aquest perfil acomodatici de què vols fer, les coses són així. En aquella època, que és molt recent, estem parlant d'una dècada, dues enrere, ens remetien sempre aquests comentaris a una realitat que ens sobrepassava, que era imparable i, per tant, inqüestionable. Aquest era el signe dels temps i era cap on anava inexorablement la història, ens agradés o no ens agradés. I els qui no combregàvem amb aquest credo globalitzador, doncs ens menystenia com a ridículs ingenus, que estàvem ancorats en un passat suposadament millor i que estaríem escombrats per la onada del futur de la història que nosaltres ens negàvem a acceptar. Aquesta onada inexorable de la història, en realitat, ha durat poc més de dues dècades.
No massa.
Algo és algo. Sembla que la història ha sigut curta en aquest sentit, no? I tanmateix ha fet un mal molt, molt greu a tota la humanitat. Malgrat això, els promotors i defensors que en aquella època doncs, tenien aquests comentaris tan segurs de si mateixos, ara són incapaços de reconèixer que l'havien espifiat de dalt a baix. Poquíssima crítica i molta menys autocrítica. Els devots del dogma postnacional, quin dogma tenen ara? Darrere de quina consigna s'amaguen? No ho sabem. O consignes que encara són més antigues que les que nosaltres al·legàvem contra la globalització. Però en què es basava aquesta fe globalista? Què ens oferia? Almenys aparentment perquè tingués tants defensors. Després s'ha comprovat que alguns dels seus defensors, els més espavilats, eren només defensors instrumentals. Quan la cosa ha començat a no rotllar del tot, diu que mania agafar aquests ideals globalistes, pum, i a les escombraries. Però bé, què és el que... el discurs que acompanyava, el discurs justificatiu i tan elogiós de la globalització? Doncs deien que tenia un caràcter extremadament positiu perquè permetria superar les fronteres nacionals i això comportaria la superació de particularismes i anirien cap a una concòrdia universal. La globalització garantia progrés i riquesa per tothom i que hi hauria una més gran obertura, superaríem autarquies i visions tancades pròpies del passat preglobalitzat. La realitat ha estat, però, que d'efectes econòmics n'ha tingut, ha funcionat durant dues, màxim tres dècades. Ara bé, en quant a la resta, aquests suposats beneficis en progrés, obertura de mires, superació dels nacionalismes, això no s'ha vist per enlloc. Però és que fins i tot els efectes aquests econòmics positius tampoc ho han estat per tothom. Hi ha uns quants que s'han enriquit, sí, moltíssim, però la majoria n'ha sortit perjudicat, especialment les classes treballadores i la classe mitjana a Occident ha perdut espectacularment percentatge de renda per càpita i, sobretot, on t'ha fet més mal és ha perdut expectatives de futur, de millora de futur. El propi mecanisme global de la globalització també va embarrancar. Hi va haver un moment en què, degut a diverses crisis, la Covid, el bloqueig del canal de Suez, es va comprovar que, compte, que això que s'havia pensat com a ja el pas definitiu en el desenvolupament econòmic podia embarrancar amb un simple vaixell allà a la sorra del canal. Que qualsevol crisi que posés en risc el transport mundial podia fer un col·lapse en l'economia. Per tant, fins i tot el mecanisme propi de la globalització, és a veure que era fràgil. Però més enllà dels resultats paradoxals, fins i tot en l'àmbit econòmic, que ja els hem descrit, on ha sigut encara més greu sent la resta, perquè dels suposats beneficis en progrés hem passat a un espectacular retrocés en la política mundial. Els nacionalismes han desaparegut? No, s'han exacerbat i fins i tot han continuat apareixent nous conflictes bèl·lics entre nacions. La globalització, que havia de ser el vehicle per arribar al final de la història, és a dir, perquè finalment i definitivament la democràcia liberal s'estengués a tots els territoris i qui no volgués acceptar-ho quedaria fora del progrés i de la història, etc. Això, que és la tesi de Fukuyama, al final de la història, a la pràctica es va traduir en què? L'extensió i legitimació de l'autoritarisme, sorgint noves dictadures i múltiples règims de dretes i d'ultradretes. És a dir, més aviat, els resultats van ser l'extensió de valors bastant refractaris als democràtics. Com deia fa un moment, estem esperant encara la rectificació pública d'alguns dels defensors d'aquest fracàs. Però hi va haver un fet diferencial. Quan Trump accedeix a la presidència dels Estats Units, n'hi ha uns quants que van dir prou, ha vessat el got de l'autocomplença, això ja no es pot, això no es pot defensar. I alguns dels defensors del credo globalista, per exemple, Fukuyama, van començar a fer una autoanàlisi. A veure, on ens hem perdut? Com és que el futur que jo havia pronosticat és tan lluny del que realment ha succeït? L'obra en la qual Fukuyama fa aquest pas enrere, aquesta autoanàlisi, té un nom molt revelador, que és identitat. Identitat. Però és que els riscos de la globalització ja des de molt antic ja s'han posat, diguem-ne, damunt la taula. Els grecs ja ens van advertir que els grans imperis el problema que tenen és que allunyen el ciutadà del govern i que fa que percebin el poder com una cosa molt llunyana i es concentrin en el seu estricte interès particular. Per això diuen els llibres d'història de la filosofia que és en l'època post-Alexandre el Gran, quan s'erigeixen els grans regnes, que apareixen les escoles morals. Unes escoles de filosofia que, en lloc de preguntar-se sobre l'interès públic, és a dir, sobre com governar la polis, la seva preocupació és com punyetes fer-m'ho jo per ser feliç. Et sona això, Sílvia, dels nostres dies?
Sí, em sona el llibre d'autoajuda.
Com punyetes fer-me jo per ser feliç? D'altra banda, també no cal remuntar els grecs, però també hi és aquest advertiment de quan el govern comença, el poder es comença a estendre, el perill d'una dictadura cada cop és més gran. Un govern mundial està clarament a les portes d'una dictadura mundial. Però bé, deixem aquesta qüestió i anem a una altra, també molt paral·lela amb aquesta, que és la qüestió dels internacionalismes. Globalització, internacionalisme. Els internacionalismes sempre han fracassat. I en podem agafar un que històricament encara està en una certa vigència, que és l'internacionalisme proletari que fomentà el senyor Marx. Els seus seguidors, els comunistes, encara avui teòricament estan intentant portar-ho a la pràctica, però el seu, diguem-ne, desenvolupament més immediat foren els bolxevics soviètics qui intentaren portar això a la pràctica amb el crit, amb el lema proletaris de tot el món, uniu-vos. Per què? Perquè els vostres interessos són molt més grans que els que teniu amb els vostres compatriotes. I, per tant, deixeu estar els vostres compatriotes i uniu-vos entre vosaltres, perquè aquests són els interessos que realment heu de perseguir. Però aquest internacionalisme, tot i que és cert que aquests interessos eren compartits, mai no s'ha materialitzat. És més, allà on els règims comunistes, suposadament proletaris, van assolir el poder, en lloc d'actuar de forma internacionalista, el que han fet és actuar de forma nacionalista, ultranacionalista i imperialista. Quina és la conclusió, doncs, que podem arribar? Què té més força, l'interès de classe o el sentiment de pertinença a una nació? Em sembla que la resposta històricament no ofereix dubtes. El sentiment de pertinença a una nació és la força més transcendent de totes les que actuen la cohesió social dels humans. Com dèiem fa un moment, el títol de l'obra de Fukuyama, aquest que, diem-ne, intenta trobar el perquè del seu error, ja ens ho indicava. La identitat és la clau, és l'element determinant. En aquesta obra de Fukuyama, recordo, el títol és Identitat, ell introdueix un altre concepte clau, que és la dignitat. Un concepte estretament vinculat amb l'altre. Els éssers humans ens definim per la consciència de la nostra dignitat. Ens definim per la consciència de la nostra dignitat. De la qual l'identitat, és a dir, aquells col·lectius dels quals ens sentim formar part, és un factor clau. La família, el territori, ciutat, comarca, el país i altres aspectes complementaris. La nostra feina, els valors associats amb aquests elements d'identificació, tot això és el que ens forneix la nostra identitat i a partir d'aquí és el que ens permet construir la nostra dignitat. La globalització o l'internacionalisme et diu que has de renunciar a tot això, però a canvi de què? Què omple aquest buit? Uns elements simbòlics de caràcter universal que difícilment els pots sentir no ja com a propis, sinó fins i tot com a propers, degut al seu caràcter uniformitzador. A més, uns principis universals abstractes que després veus que ni es respecta ni en realitat ningú defensa i que t'acaben portant més perjudicis que beneficis. No és estrany, doncs, que la reacció hagi sigut, després d'aquest fenomen de la globalització, que hagi hagut un efecte rebot extremadament acusat. El renaixement de les posicions ultranacionalistes, el nacionalisme mai havia desaparegut, però durant l'època de la globalització doncs havia de dissimular. Ara no. L'ultranacionalisme s'expressa de manera absolutament, diguem-ne, convençuda i sense manies. El gir autoritari. Fins ara ens venien que la democràcia era un gran avenç, però el que ens ha portat és perjudicis, ens ha portat a la ruïna. Potser tenen raó els autoritaris. L'augment de la xenofòbia. La globalització també ha afectat a la globalització de les persones i això és percebut com una manera de posar en risc els vincles nacionals, aquests que citava abans, imprescindibles per construir la nostra dignitat. L'augment de les posicions autàrquiques, a vegades lligades amb posicions progressistes o ecologistes, quilòmetre zero, defensem els nostres pagesos. La pèrdua de prestigi social de les reivindicacions identitàries de caràcter personal, per exemple, feminisme, LGTBQI+, davant de les que promouen la recuperació dels vincles socials col·lectius. Tot això s'ha produït, és el nostre present. Aquest rebot, suposadament endarrere, fa que els que mantenien posicions suposadament progressistes s'estirin els cabells i s'esquincin les ventidures. Però com pot ser? Què passa? Però el que no fan és fer propostes que realment connectin amb els descontents i desenganyats de la globalització que havien defensat sense cap mena de manies. Amb aquesta reacció, diguem-ne, extemporània, el que fan és just el contrari del que voldrien fer i aconsegueixen desacreditar més encara aquestes posicions suposadament progressistes, dels quals una part molt important de la gent ja estan totalment desconnectades. Per on hem d'anar, doncs? Quin ha de ser el nou consens? Bé, pel que hem dit fins ara, per començar ens hem de fer conscients, de nou, de quina és la naturalesa humana i no de quina voldríem que fos. Molts intel·lectuals durant tots aquests anys han blasmat que els individus ens deixem emportar per les emocions i que no actuem d'una forma prou racional. I que això és el que alimenta nacionalismes i populismes. Això és cert, però és no és tota la veritat ni de lluny. Els economistes fa molt temps que ho saben molt bé. No som homos econòmics. Les nostres decisions econòmiques tenen poc a veure amb la racionalitat. Quan comprem un cotxe, no comprem el motor, que és el que el fa córrer. Comprem la carrosseria, per això els enginyers cobren menys que els dissenyadors. Però moltes vegades, quan es blasma el nacionalisme perquè es fonamenta en l'emoció i no en la raó, s'oblida que en la política i en la vida no hi ha res que no es fonamenti en l'emoció. Som sers fonamentalment emocionals. I si això no s'entén o no s'assumeix, primer, s'està condemnat a la pràctica al fracàs. I segon, ets un ignorant, perquè Aristòtil, fa només 2.500 anys, ja ens ensenyà que si vols convèncer, primer has de commoure. L'emoció i el sentiment és el més valorat de la vida. Si jo no estimo la meva parella, no m'hi puc comprometre per tota la meva vida, diu el manual del ciutadà responsable. Si jo decideixo casar-me amb algú després d'un càlcul racional de pros, contres i veure quin em convé més, em diran, oh, tu ets un desgraciat, un oportunista. Som éssers constitutivament emocionals i de moment això ens ha anat bastant bé. La curiositat i l'ambició ens han portat força lluny. Qualsevol intent de crear un nou consens, de crear un nou relat, ha de partir d'aquesta premissa. Qui no atengui a la dignitat personal dels individus, a la seva necessitat d'identificació i pertinença, no assumeixi el màxim respecte a aquests sentiments bàsics, està condemnat al fracàs, perquè justament això és el que ens constitueix com a éssers humans. Perquè, a més, això ens vincula individu i comunitat. I aquesta és una vinculació totalment imprescindible donada a la nostra naturalesa social. Aquest és un dels pecats fonamentals del neoliberalisme i de la globalització que ha comportat. L'extensió, l'exacerbació de l'individu, de l'individualisme, que, en lloc d'enfortir vincles, el que fa és destruir-los, diluir-los, i fa que et confrontis només a la teva satisfacció, a l'interès personal. Això reforçat amb la introducció del concepte de l'empresari de si mateix i que tot és responsabilitat teva, oblida que el que hi ha al teu voltant et pot ajudar i també et pot dificultar. No només ets tu que existeixes. La nostra dignitat passa també per la del col·lectiu. I el camí per trencar aquest isolament és reconèixer que si volem construir algun nou consens, hem de tenir en compte aquesta vinculació de l'individu amb el col·lectiu. Sense passar per aquí, estem en un atzucac.
Lliçó apresa.
I aquesta és una qüestió que, com que encara queda alguna cosa per definir, podem abordar en un proper capítol.
Estirarem si el fil de nou, i tant que sí. Esperant-lo. Gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Igualment a tots.